Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Minut de silenci a aquesta hora a Manlleu per la mort de 5 joves, 4 d'ells menors, en un incendi aquesta nit a les golfes d'un edifici de 6 plantes. Jordi Fortià.
Són joves entre 14 i 18 anys. 4 de les víctimes mortals són estudiants de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. I malgrat que la investigació està oberta, tot apunta a una mort accidental per inhalació de fum.
Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
El foc es va declarar poc després de les 9 de la nit i diversos residents van alertar el 112 en detectar fum a l'escala. L'edifici va ser desallotjat preventivament. Els bombers de la Generalitat van extingir l'incendi en poc més de mitja hora, però a l'interior dels trasters es van localitzar les víctimes.
El Congrés rebutjarà prohibir el burca. Vox i PP s'han quedat sols a la cambra per legislar la prohibició del burca a l'espai públic.
Junts presentarà la seva pròpia proposta sobre aquest tema. Blanco Armario és diputada de Vox i Míriam Nogueras, la portaveu de Junts.
Vox lleva advirtiendo desde el comienzo de la andadura política sobre la invasión inmigratoria masiva proveniente de países que debido a su cultura provocaría un choque frontal con nuestros valores occidentales, de nuestros derechos y de nuestras libertades fundamentales.
Ni burca ni Vox, ni vel integral ni l'extrema dreta. Tampoc por. La catalana manera no hi entén d'extrems. Entén de centralitat, de seny, de valors, de democràcia.
Detectat un nou cas de pesta porcina que obliga a incloure Sant Feliu de Llobregat i una petita part de Barcelona a la zona del risc.
La xifra de casos positius s'enfila fins als 162 exemplars infectats, després de trobar 7 senglars més amb el virus. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Més mitjans humans, més mitjans materials, més mitjans tecnològics, i per això hem enviat una petició formal al govern d'Espanya per tal de demanar incineradores mòbils per no col·lapsar el Cressa, centres de desinfecció, unitats canines i també més efectius per la retirada de senglars o per fer captures.
En cultura, dia gran de carnaval, avui a Sitges, al Garraf, amb la Rua de l'Extermini, l'última abans de l'enterrament de la sardina demà.
La podreu seguir a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre.
Canal Blau, Marga Trias.
Com diumenge, tornaran a sortir al carrer més de 2.000 persones, 38 carrosses i milers de visitants. Les carrosses de la Societat Recreativa El Retiro, del Casino Prado Suburense i el grup d'independents, a més del Carnestoltes i la Reina del Carnaval, omplen així els carrers de Sitges en un recorregut que comença a les 9 del vespre des de l'Avinguda Sofia i que arriba fins al cap de la vila.
I en esport, Jordi Cocran, avui és dia de semifinal de la Copa Catalunya de Futbol.
El Barça Atlètic acaba de guanyar l'Andorra per 2-1 en la semifinal. El filial blaugrana s'ha avançat amb el gol de Guille Fernández, que poc després de Normand ha empatat pels andorrans. En el segon temps, Joaquín Delgado ha fet la diana de la victòria culé. Mentrestant, el jugador del Calafell d'hoquei patins, Jepi Selva, acaba d'anunciar la seva retirada quan acabi aquesta temporada. D'aquesta manera, posarà punt final a una trajectòria de més de 20 anys de carrera. I es porta en directe perquè està jugant el Granollers d'handbol a la pista de l'Elverum Noruec, en el primer duel de la segona ronda de la Lliga Europea. A l'equador de la primera part, els del Vallès Oriental, que estan perdent per 8-5.
Notícies en xarxa, edició vespre. I a més, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un dimarts de temps que està sent força tranquil. Va de baixa el vent, sobretot al sud del país, però encara és una mica tossut. En el cas del Pla de Lleida, a hores d'ara, amb algunes nuvolades que es van formant a prop del mar i sobretot a les comarques de Girona. De fet, al llarg d'aquestes immediates hores, alguna gotellada, algun ruixat molt local caurà sobretot a les muntanyes gironines. Al llarg d'aquesta propera nit i demà al matí, més humitat i menys vent, per tant, més calma i més boires o boirines, també núvols baixos, que es formaran a molts indrets de la costa, de Girona i de la Catalunya central. De fet, despertarem el dimecres amb boires, per exemple, a la Plana de Vic, al Pla de Bages, en alguns racons del prelitoral o també cap a la vall del Segre, sobretot al mig Segre. A la resta del país, un temps més tranquil. Aquestes boires el dimecres s'acabaran desfent i durant la tarda alguns núvols que simplement aniran esquitxant el cel. Sí que podem dir que a últimes hores de la tarda tornarà a carregar-se el cel per les comarques de Ponent amb algun ruixat i, sobretot, al Pirineu de Lleida, amb algunes nevades ja a darreres hores del dia. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant la C-55 i a retencions al llarg d'uns 3 quilòmetres a Sant Vicenç de Castellet en tots dos sentits per un accident que talla la via en sentit nord, en sentit Manresa. A la C-59 hi ha cua entre Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans en tots dos sentits per un accident que hi ha hagut a Caldes però que ja no talla cap carril. A l'AP-7 hi ha lentitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La B-30 va carregada entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. A la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La C-32 va carregada entre Sant Boi i Viladecans en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca de Barceloneta i entre Sant Adrià i Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
La pel·lícula basada en els fets que van conmocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Minut de silenci a aquesta hora a Manlleu per la mort de 5 joves, 4 d'ells menors, en un incendi aquesta nit a les golfes d'un edifici de 6 plantes.
Són joves entre 14 i 18 anys. 4 de les víctimes mortals són estudiants de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. I malgrat que la investigació està oberta, tot apunta a una mort accidental per inhalació de fum. Avui l'alcalde Arnau Rovira ha assegurat que no tenien constància ni de l'existència d'aquest traster ni de l'ús que se'n feia. I demana esperar el resultat de la investigació. També 5 persones més, entre elles 4 policies locals, han resultat ferits lleus en el foc.
I també, com dèiem, a les 7 de la tarda hi havia previst un minut de silenci per les 5 morts, mentre el consistori ha decretat 3 dies de dol oficial. Anem cap allà, Ràdio Manlleu, Eloi Rubio, bona tarda.
Bona tarda, doncs si ara fa tot just 7 minuts, Manlleu ha guardat aquest vespre un minut de silenci en record dels 5 joves que van perdre la vida en l'incendi del passat dilluns. L'acte davant de l'Ajuntament ha reunit prop de 500 persones en un àmbit de silenci i commoció i amb notable expectació mediàtica. Hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, acompanyat dels regidors del consistori i comandaments dels cossos i forces de seguretat i emergències. També hi han assistit representants dels centres educatius de la ciutat, així com amics i familiars de les víctimes. Al municipi, avui es viu el primer dia dels tres decretats de dol oficial per l'Ajuntament de Manlleu.
Moltíssimes gràcies, Eloi. Ho dèiem ara, la investigació continua oberta, però tot sembla indicar que ha estat un accident i que els joves han mort per la inhalació de fum. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
El foc es va declarar poc després de les 9 de la nit i diversos residents van alertar els 112 en detectar fum a l'escala. L'edifici va ser desallotjat preventivament. Els bombers de la Generalitat van extingir l'incendi en poc més de mitja hora, però a l'interior dels trasters es van localitzar les víctimes. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra manté obertes les diligències per determinar l'origen del foc i aclarir què va passar en aquest espai, que no era un habitatge, sinó una zona de trasters. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha insistit que cal esperar els resultats oficials de la investigació.
Nosaltres estem pendents d'aquesta investigació tant de bombers com de Mossos. Suposo que vull entendre que tan bon punt tinguin doncs, una conclusió clara, segur que la faran pública i no deuran tardar, però a dia d'avui estem amb aquestes.
El consistori ha activat suport psicològic a les famílies i centres educatius. Pel que fa a l'estat de l'edifici, des de l'Ajuntament s'ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat després de la revisió tècnica.
Afectació estructural, que és el que he anat a veure jo, no n'hi ha absolutament cap. Vull dir, és un problema de vigues fumades, els encadellats de la teulada, suposo que algun caurà, però no hi ha cap perill.
L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 3 dies de dol oficial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el Congrés té previst rebutjar a prohibir el burca. De fet, Vox i PP es queden sols a la cambra per legislar la prohibició del burca a l'espai públic. De la seva banda, Junts ha decidit finalment presentar la seva pròpia proposta sobre aquest tema. Pere Sanz.
La proposició de llei de Vox per prohibir l'ús del nicab i el burca a l'espai públic només ha comptat amb el suport del Partit Popular. La diputada de la formació ultra, Blanca Armario, ha denunciat que l'immigració que ha tillat de massiva va en contra dels valors occidentals.
Vox lleva advirtiendo desde el comienzo de la andadura política sobre la invasión inmigratoria masiva proveniente de países que debido a su cultura provocaría un choque frontal con nuestros valores occidentales, de nuestros derechos y de nuestras libertades fundamentales.
La resta de forces polítiques, tret del Partit Popular, han criticat la proposta de Vox, que han titllat de xenòfoba i racista. Junts ha anunciat que presentarà una proposta alternativa per regular l'ús del burca. Escoltem la representant de Junts, Míriam Nogueras, i la d'Esquerra Republicana, Pilar Vallugera.
Ni burca ni Vox, ni vel integral ni l'extrema dreta. Tampoc por. La catalana manera no hi entén d'extrems. Entén de centralitat, de seny, de valors, de democràcia.
I aquí estem, una tarda de dimarts, discutint els uns que només es pot ser català d'una altra manera, els altres, que els islàmics venen aquí, a que tots deixem de menjar pernil, no beguem alcohol i anem tapats. I escolti, ni una cosa ni l'altra.
Els partits que han votat en contra de la proposta de Vox han recordat que la justícia espanyola ja va sentenciar fa temps que l'ús del burca no genera problemes a Espanya i que la llei de seguretat ciutadana ja preveu la identificació de persones que es cobreixin la cara.
Nova mesura del govern per garantir un bon ús dels mòbils i de les xarxes socials per part dels infants a Catalunya. L'executiu ha aprovat la creació d'una comissió interdepartamental que vetllarà amb mesures preventives pel benestar digital dels menors. Jordi Casino.
En la primera reunió del Consell Executiu, novament amb Salvador Illa al capdavant, aquest ha donat llum verd a la constitució d'un grup de treball que tindrà com a funcions impulsar, coordinar i consolidar un model propi de benestar digital infantil i adolescent basat en una perspectiva preventiva, equitativa, integral i transversal. Per la portaveu del govern, Sílvia Paneque, es tracta d'una eina més que ha de servir per continuar liderant la resposta que cal donar per afrontar la problemàtica que genera l'ús de les pantalles.
Pels més joves, l'entorn digital s'ha convertit en un entorn de relació, d'aprenentatge, de construcció també de la pròpia identitat, però això ens obliga també com a país i com a institució pública i com a govern a dirigir-hi una mirada especial de protecció, d'actuació coordinada, coherent amb els diferents departaments implicats. Hem estat pioners en un model propi de protecció i d'acompanyament digital i la creació d'aquest organisme, que és una comissió interdepartamental en tots els departaments implicats, ajuda a construir-ho.
La comissió estarà presidida pel conseller d'Empresa, que és el responsable de polítiques digitals, i serà transversal amb la presència de representants de 12 departaments.
Això mentre a Madrid el govern espanyol investigarà si gegants tecnològics com X i TikTok vulneren els drets dels infants al crear pornografia infantil amb intel·ligència artificial. D'aquesta manera l'executiu intensifica la lluita per protegir els menors dels perills de les xarxes socials. Carina Bellbé.
L'executiu espanyol fa un pas més en la seva croada per regular les plataformes digitals. Si fa dues setmanes anunciava la intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys, avui el Consell de Ministres ha aprovat demanar a la Fiscalia que investigui la creació de pornografia infantil per part dels gegants tecnològics com Meta, X i TikTok. De fet, en els darrers 11 dies s'han generat i compartit 3 milions de fotos de persones despullades a través de l'IA, i moltes de les quals de menors. Això podria comportar possibles delictes de violència sexual digital que el govern espanyol vol perseguir. Elma Saiz és la ministra portaveu.
El compromiso de este gobierno con la defensa de los entornos digitales de los menores es absoluto. No podemos permitir a través del algoritmo que se puedan amplificar o amparar todo esto. Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad.
El Consell de Ministres també ha aprovat el paquet anticorrupció pactat entre el PSOE i Sumar després de l'esclat del Casterdan. La mesura estrella és la creació de l'Agència Independent d'Integritat Pública. El govern espanyol també verda a la pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.221 euros.
I l'habitatge, el cost de la vida i la pobresa infantil són els principals punts crítics de la societat catalana, segons el primer informe social fet per la Generalitat.
L'estudi és un diagnòstic de les condicions de vida de la població, identifica quins factors hi influeixen i vol ser una eina perquè el govern impulsi la prevenció i més accions de millora.
Maite Polo.
L'encariment de l'habitatge i els béns essencials com el menjar són els factors que més han disparat el cost de la vida i moltes famílies no noten que l'economia catalana ha millorat i la pobresa afecta un de cada quatre ciutadans i el 36% d'infants i adolescents, gairebé 4 de cada 10. El president Salvador Illa ha assegurat que el govern està compromès en la crisi de l'habitatge.
L'habitatge és el factor més rellevant.
El meu govern hi està completament compromès. Hem de fer tot el que puguem. No farem miracles, ni es farà ràpid, però engegarem o estem engegant polítiques que donaran, estem convençuts, els seus fruits.
El president Illa també ha demanat un canvi de mentalitat per reforçar el sistema de protecció social i emprendre reformes i s'ha referit a la necessitat de tancar uns pressupostos per a la Generalitat.
Si no, el país necessita uns pressupostos. Des del govern estem compromesos a treballar i fer tot el que des de la nostra responsabilitat ens toqui i puguem fer perquè això sigui així. Sabem que ens trobem amb formacions polítiques, amb grups que són exigents, estem disposats a treballar-hi i sàpiguen que hi estem treballant.
L'informe conté 30 anàlisis pròpies amb dades mai publicades. Per exemple, les professions més amenaçades per la intel·ligència artificial són la informació al client, les tasques d'oficina i la programació i desenvolupament de programes informàtics i aplicacions.
I la patronal critica l'acord a què han arribat el govern i els sindicats per augmentar el salari mínim interprofessional. Denuncien la manca de diàleg i apunten els dubtes principals d'aquest acord.
Així ho assegura Manuel Monfort, responsable de relacions laborals de la SECOT, en declaracions a la xarxa.
La principal preocupació és l'augment dels costos, és evident. Hi ha empreses, perdó per l'expressió, que pràcticament sobreviuen, on té l'autònom i un treballador, aquest cost és un cost molt, molt important. A més, no hem d'oblidar que durant l'últim any s'han augmentat molt més els costos. No solament és el salari mínim interprofessional, és el registre de jornada, és el registre salarial, són la pujada de quotes d'autònoms, hi ha molts més costos que van associats a aquest últim any.
En aquest context, Monfort recorda que aquest augment té un impacte directe i sobretot a les pimes i les micropimes.
Més coses. El Col·legi de Metges de Barcelona aclareix que el controvertit incentiu que la Generalitat proposa per escurçar les baixes laborals no és un plus per als facultatius a títol individual. Si fos així, asseguren, s'aniria en contra del codi deontològic i trencaria la confiança entre metge i pacient.
El que es busca és dotar de més recursos als centres d'atenció primària amb la intenció d'accelerar proves o exploracions complementàries, visites a especialistes o recuperacions que permetin al treballador de baixa accelerar el retorn a la feina. Si més no, aquesta és l'explicació que els ha fet arribar el Departament de Salut. Són declaracions a la xarxa del vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Sallarès.
Entenem que aquí el que s'està fent és apostar perquè el treballador es pugui reincorporar abans al seu lloc de treball. En cap cas, perquè és que seria èticament reprovable, es pot incentivar a un metge o una metgessa perquè acceleri una alta. Això no té cap sentit, perquè trencaria la confiança, aniria en contra del codi deontològic i, per tant, entenem que aquest no és la intenció del departament, o almenys així ho ha manifestat.
Sallarès confia que tant Salut com la mateixa Seguretat Social, d'on provindran alguns d'aquests fons públics, establiran mecanismes de control per evitar una mala praxi.
De fet, el govern ha assegurat que les baixes es continuaran fent com fins ara, amb criteris exclusivament mèdics.
Per la seva portaveu, Sílvia Paneque, l'únic que volen fer amb la reforma és aportar més recursos perquè els professionals puguin fer millor i, sobretot, més ràpidament la seva feina.
A la ciutadania i als treballadors i treballadores el que els interessa sobretot és saber que, de la mateixa manera que s'havia fet fins ara, les baixes mèdiques només tenen un criteri de valoració, que és el mèdic i el professional. I això ha estat així fins ara i continuarà sent així fins ara. I el que es fa és, com dic, afegir aquests recursos de cara a que els professionals puguin fer perfectament aquesta feina.
Una Paneque que continua apostant per aprovar uns nous pressupostos abans de finals de març.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En successos també, l'Ajuntament de Calella celebra la detenció dels sospitós de la brutal agressió de principis d'any que va deixar greument ferides mare i filla. Es tracta de la parella de la jove que havia estat en cerca i captura durant un mes i va ser localitzat dissabte a Onil, a la província d'Alacant. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
L'alcalde ha agraït la tasca dels cossos policials, liderats per Mossos, que han fet possible la detenció del presumpte autor de la doble agressió i ha reiterat el suport del consistori a les víctimes totines de Calella. La mare ha rebut l'alta hospitalària i s'està recuperant, mentre que la filla continua en estat de mort cerebral.
Home, són dades molt personals, però sí que podem dir doncs, que la mare s'està recuperant i, com és lògic, doncs, tot el suport que puguin necessitar, nosaltres els hi donarem. La mare s'està recuperant, la filla doncs, encara està en una situació extremadament crítica i, per tant, doncs, hem de ser prudents i, evidentment, tot el que puguem fer per ajudar-los i més ho farem.
El sospitós de 24 anys va ser detingut dissabte, 38 dies després dels fets. S'espera que en breu sigui posat a disposició del jutjat d'Arenys, que instrueix la causa. Aquest cas de violència masclista va commocionar la població, que hi va respondre amb una manifestació de condemna.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Detectat un cas de pesta porcina que obliga a incloure Sant Feliu de Llobregat i una petita part de Barcelona a la zona del risc. La xifra de casos positius s'enfila ja als 162 després de trobar 7 senglars més amb el virus. Rosana Martínez.
La xifra de casos positius s'enfila fins als 162 després de trobar 7 senglars més amb el virus. Un d'ells ha estat a Sant Feliu de Llobregat i, per tant, fora de la zona zero inicial. Això fa que el municipi s'hagi d'incloure a la zona d'alt risc, de la mateixa manera que Molins de Rei i el Papiol ho van fer divendres passat. També passen a la zona de màxim control part dels barris barcelonins de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. D'aquesta manera ja hi ha 16 poblacions en el perímetre del risc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha dit que a partir d'ara es passa a una nova fase de reducció dràstica de la població de senglars i que fins i tot han demanat més recursos al govern espanyol.
Més mitjans humans, més mitjans materials, més mitjans tecnològics, i per això hem enviat una petició formal al govern d'Espanya per tal de demanar incineradores mòbils per no col·lapsar el Cressa, centres de desinfecció, unitats canines i també més efectius per la retirada de senglars o per fer captures.
De fet, des del gener s'han intensificat les batudes de caça i les trampes i ja s'han capturat 13.600 animals a tot Catalunya.
En cultura, dia gran de Carnaval, aquesta nit a Sitges, al Garraf, s'hi celebra la Rua de l'Extermini, l'última gran rua abans de l'enterrament de demà. La podreu seguir a la xarxa Més a partir de 9:45 del vespre. Canal Blau, Marc Trias.
Sitges viurà aquest vespre la segona de les rues multitudinàries del seu carnaval. És l'anomenada Rua de l'Extermini, la de dimarts. Com diumenge, tornaran a sortir al carrer més de 2.000 persones, 38 carrosses i milers de visitants. Les carrosses de la Societat Recreativa El Retiro, del Casino Prado Suburense i el grup d'independents, a més del Carnestoltes i la Reina del Carnaval, omplen així els carrers de Sitges en un recorregut que comença a les 9 del vespre des de l'Avinguda Sofia i que arriba fins al cap de la vila. Les temàtiques de les disfresses un any més mostren la dualitat del Carnaval de Sitges. S'hi podran veure propostes espectaculars plenes de color i fantasia i també disfresses més irreverents que porten la sàtira pròpia del Carnaval.
I el Festival Art Explora atracarà al Port de Barcelona per Setmana Santa. Un gran vaixell museu serà la imatge més visible d'una trobada cultural gratuïta oberta a la ciutadania del 26 de març al 6 d'abril. David Navarro.
Després de passar per 11 ciutats, a països com Albània, França, Croàcia, Xipre o la mateixa Espanya, el Festival Art Explora farà parada al moll de Barcelona Nord. Un gran catamarà que pot acollir fins a 2.000 visitants al dia és la seva punta de llança. Allà es podrà gaudir d'una experiència sonora creada pel Centre Pompidou i una altra de realitat virtual. A terra, tres pavellons, una exposició immersiva creada en col·laboració amb el Louvre, una mostra d'art modern i contemporani i una altra de fotografia. Això cal afegir, com explica la comissària Rosa Lleó, una programació local amb converses, projeccions i concerts.
Jo crec que aquest és un espai on podem veure propostes arriscades, experimentals, i que potser no tenen cabuda als festivals de gran format, però que són absolutament necessàries per a pensar des del present.
El festival és impulsat per la Fundació Art Explora, que es marca com a objectiu buscar nous públics per a les arts. Per aquesta raó, tota la programació és gratuïta. D'algunes activitats, com la visita al vaixell, es podrà fer reserva prèvia a la pàgina web de l'entitat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça Atlètic és el primer finalista de la Copa Catalunya de Futbol. L'equip blaugrana ha guanyat per 2-1 l'Andorra en la semifinal que s'ha disputat aquesta tarda. Guille Fernández ha avançat els de Beletti, però poc després Lenormand ha empatat pels andorrans. En el segon temps, Joaquín Delgado ha fet la Diana Culet. Demà és la segona semifinal entre el Sabadell i el Nàstic de Tarragona a partir de les 7 de la tarda. I anem a l'esport en directe perquè el Freiking Granollers està perdent a la pista de l'Elverum Noruec per 20-10 quan el partit està en el temps de descans i és el corresponent al primer partit de la segona ronda de la Lliga Europea. Demà juga el Barça a la Champions a la pista del Pic Seguet hongarès a 6:45 de la tarda. És la primera oportunitat dels blaugranes per aconseguir la classificació matemàtica pels quarts de final. Luis Frade, jugador del Barça.
Con ilusión, como siempre. Volver a la Champions siempre una lesión muy grande y enfrentamos un gran equipo que es Seguet, que a pesar de sus bajas, seguramente que va a competir en su pista bastante difícil.
En hoquei patins, el jugador del Calafell, Gepi Selva, ha anunciat la seva retirada després de més de 20 anys de carrera esportiva en roda de premsa aquesta tarda. El jugador ballenc posarà el punt i final a la seva trajectòria quan acabi aquesta temporada. Selva, que va començar al Barça, ha passat per grans equips com el Lleida, el Noi, el Vendrell, el Reus, també amb experiències a Itàlia i Portugal, i el Calafell aquestes últimes 3 temporades. I en hoquei patins femení, el Sant Cugat vol proposar ser candidatura, ser seu, de la final a 4 de la Europe Cup femenina, la segona competició continental, unes Sant Cugatenques que tenen opció de classificar-s'hi. Ser seu d'aquesta final a 4 és una bona oportunitat, tal com explica el president de l'entitat, Raimon Casas.
Tot el que comportaria a la ciutat de Sant Cugat, tots els sectors, no? Hotels, restauració, doncs seria un esdeveniment únic, no? I des del club posem la il·lusió, l'experiència i el compromís.
Més coses en waterpolo. Aquest dimarts hi ha partits de la divisió d'honor masculina i femenina. En homes, la Barceloneta ha guanyat a la piscina del Mataró per 3-19 en el duel avançat de la 17a jornada i són el nou líder. Valora la victòria el jugador mariner Max Casavella.
I avui teníem l'oportunitat de venir aquí contra un gran Mataró que sabem el que juguen, fort, durs. Era la gran oportunitat per demostrar que, ostres, doncs, som capaços de fer una defensa duríssima.
A la divisió d'honor femenina, a partir de les 9 i el derbi barceloní entre el Sant Andreu i l'Horta, en el dia que també s'ha conegut que Terrassa serà la seu de la Copa del Rei de waterpolo del pròxim 13 al 15 de març. I en bàsquet, 8 catalans formen part de la convocatòria de la selecció espanyola pels partits classificatoris del Mundial del 2027 que es disputaran la setmana vinent. Ferran Bassas i Pierre Oriola del Baxi Manresa, Pep Busquets i Sergi Martínez del Bàsquet Girona, Oriol Paulí del Jallopos Lleida, Lluís Costa del Granada, Isaac Nogués del València Bàsquet i Eric Vila, del Gran Canària.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Innovació.
Hola, sóc la Cristina Mur, directora de Cugat Mèdia i Ràdio Sant Cugat.
I jo sóc el Joan Miquel Fernández, director estratègic de Cugat Mèdia.
Joan, mi, a Cugat Mèdia vam ser una mica pioners obrint nous canals de comunicació amb l'audiència més enllà de l'antena, no?
Doncs sí, vam ser els primers que vam tenir domini web. Primer penjaven allò de la graella per veure què fèiem cada dia. Després apareix l'streaming, després la web dinàmica en notícies i vam anar creixent. Coses importants que hem fet, per exemple, tu havies tingut una PDA o algun tipus de dispositiu anterior als mòbils actuals? Doncs hi havia gent que sí que en teníem i nosaltres vam fer una versió web per a aquestes agendes. Aquella tecnologia després es va aprofitar pels primers telèfons intel·ligents i l'any 2008, quan ja vam incorporar el vídeo allò seriosament, va ser un d'aquells salts qualitatius per explicar una mica el que fem nosaltres, que és explicar al ciutadà què passa a la ciutat.
Jo quan vaig entrar a les xarxes socials eren anecdòtiques, un acompanyament, però avui dia és una eina absolutament imprescindible. De fet, ens ajuden a connectar amb públics que potser no ens escolten des de l'antena, però que sí que estan a les xarxes socials. També és veritat que ens han obligat a dominar el vídeo, per exemple, o altres maneres de comunicar. I que ens obliguen a treballar en un temps rècord, perquè l'audiència avui vol saber què passa en temps real.
Això és una mica el que passava amb la ràdio abans, no? Que la ràdio era immediata i ara ho tenim amb les xarxes. S'han convertit en primers altaveus per dir les coses, informar les coses.
Tenim un cas molt entrenat, com és el WhatsApp, que vam posar en marxa fa uns anys. En què consisteix, Joami?
És la pregunta clau que ens fan, jo crec, que la resta d'emissores i molts mitjans. Nosaltres hem invertit i invertim, jo crec, que temps i esforços en tenir aquest canal alimentat d'informació. Cugat Mèdia, com altres mitjans, el que fem al matí i al vespre és enviar una notificació amb les últimes notícies, recomanacions a l'infopodcast per tenir aquesta comunicació directa, de vegades inclús bidireccional, que vam posar en marxa fa uns anys perquè vèiem el WhatsApp una eina imprescindible per comunicar-se i, per tant, nosaltres ja havíem de ser.
Aquí, quan has dit bidireccional, és la clau també. És una eina per nosaltres per comunicar-nos amb l'audiència i que ens expliquin coses que nosaltres potser ens perdem de la ciutat.
el tema de la IA, que també ens treu la son, ens ha canviat tot. També aquí marquem un posicionament, però nosaltres ja hem començat a desenvolupar aquestes eines, no?
Sí, jo tenia molt clar que havíem d'aprofitar les oportunitats que ofereix la IA i per això de seguida vam desenvolupar una eina pròpia per fer transcripció i subtitulació automatitzada. La meva obsessió era agilitzar processos pesats, però també tenia molt clar que la veu i el criteri sempre seran humans. Nosaltres no estem delegant ni mai delegarem el criteri editorial.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Minut de silenci aquesta tarda a Manlleu per la mort de 5 joves, 4 d'ells menors, en un incendi aquesta nit a les golfes d'un edifici de 6 plantes. Jordi Fortià.
Són joves entre 14 i 18 anys. 4 de les víctimes mortals són estudiants de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. I malgrat que la investigació està oberta, tot apunta a una mort accidental per inhalació de fum.
Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
El foc es va declarar poc després de les 9 de la nit i diversos residents van alertar el 112 en detectar fum a l'escala. L'edifici va ser desallotjat preventivament. Els bombers de la Generalitat van extingir l'incendi en poc més de mitja hora, però a l'interior dels trasters es van localitzar les víctimes.
El Congrés rebutjarà prohibir el burca. Vox i PP es queden sols a la cambra per legislar la prohibició del burca a l'espai públic.
Junts presentarà la seva pròpia proposta sobre aquest tema. Blanco Armario és diputada de Vox i Míriam Nogueras, la portaveu de Junts.
Vox lleva advirtiendo desde el comienzo de la andadura política sobre la invasión inmigratoria masiva proveniente de países que debido a su cultura provocaría un choque frontal con nuestros valores occidentales, de nuestros derechos y de nuestras libertades fundamentales.
Ni burca ni Vox, ni vel integral ni l'extrema dreta. Tampoc por. La catalana manera no hi entén d'extrems. Entén de centralitat, de seny, de valors, de democràcia.
Detectat un nou cas de pesta porcina que obliga a incloure Sant Feliu de Llobregat i una petita part de Barcelona a la zona d'alt risc.
La xifra de casos positius s'enfila fins als 162 exemplars infectats, després de trobar 7 senglars més amb el virus. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Més mitjans humans, més mitjans materials, més mitjans tecnològics, i per això hem enviat una petició formal al govern d'Espanya per tal de demanar incineradores mòbils per no col·lapsar el Cresa, centres de desinfecció, unitats canines i també més efectius per la retirada de senglars o per fer captures.
En cultura, dia gran de Carnaval, avui a Sitges, el Garraf amb la rua de l'extermini, l'última abans de l'enterrament de la sardina demà.
La podreu seguir a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre.
Canal Blau, Marc Trias.
Com diumenge, tornaran a sortir al carrer més de 2.000 persones, 38 carrosses i milers de visitants. Les carrosses de la Societat Recreativa El Retiro, del Casino Prado Suburense i el grup d'independents, a més del Carnestoltes i la Reina del Carnaval, omplen així els carrers de Sitges en un recorregut que comença a les 9 del vespre des de l'Avinguda Sofia i que arriba fins al cap de la vila.
I en esport, Jordi Cocran, el Barça Atlètic és el primer finalista de la Copa Catalunya de futbol.
El filial blaugrana ha guanyat l'Andorra per 2-1 en la semifinal disputada aquesta tarda. El Barça Atlètic s'ha avançat amb el gol de Guille Fernández, que poc després Lenormand ha empatat pels andorrans. En el segon temps, Joaquín Delgado ha fet la diana de la victòria culer. Mentrestant, el jugador del Calafell d'hoquei patins, Jepi Selva, acaba d'anunciar la seva retirada quan acabi aquesta temporada. D'aquesta manera posarà punt final a una trajectòria de més de 20 anys de carrera. I en esport, en directe, en handbol, el Granollers està jugant a la pista de l'Elverum Noruec en el primer duel de la segona ronda de la Lliga Europea. Al temps de descans, els del Vallès Oriental perden per 20-10.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obra plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un dimarts de temps que està sent força tranquil. Va de baixar el vent, sobretot al sud del país, però encara és una mica tossut. En el cas cas del Pla de Lleida. A hores d'ara, amb algunes nuvolades que es van formant a prop del mar i sobretot a les comarques de Girona. De fet, al llarg d'aquestes immediates hores, alguna gotellada, algun ruixat molt local caurà sobretot a les muntanyes gironines. Al llarg d'aquesta propera nit i demà al matí, més humitat i menys vent, per tant, més calma i més boires o boirines, també núvols baixos, que es formaran a molts indrets de la costa, de Girona i de la Catalunya central. De fet, despertarem el dimecres amb boires, per exemple, a la Plana de Vic, al Pla de Bages, en alguns racons del prelitoral o també cap a la vall del Segre, sobretot al mig Segre. A la resta del país, un temps més tranquil. Aquestes boires el dimecres s'acabaran desfent i durant la tarda alguns núvols que simplement aniran esquitxant el cel. Sí que podem dir que a últimes hores de la tarda tornarà a carregar-se el cel per les comarques de Ponent amb algun ruixat i, sobretot, al Pirineu de Lleida, amb algunes nevades ja a darreres hores del dia. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a la C55 perquè hi ha retencions entre Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç de Castellet en sentit Manresa per un accident que hi ha hagut però que ja no talla cap carril, i a la mateixa via també hi ha problemes per circular entre Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet en sentit Abrera. A la C58 hi ha l'antídot de Montcada i Reixac, el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C59 hi ha cua entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Sant Gervasi i Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Minut de silenci aquesta tarda a Manlleu per la mort de 5 joves, 4 d'ells menors, en un incendi aquesta nit a les golfes d'un edifici de 6 plantes.
Són joves d'entre 14 i 18 anys. 4 de les víctimes mortals són estudiants de l'Institut Antoni Pau Gergila de Manlleu. I malgrat que la investigació està oberta, tot apunta a una mort accidental per inhalació de fum. Avui l'alcalde Arnau Rovira ha assegurat que no tenien constància ni de l'existència d'aquest traster ni de l'ús que se'n feia, i demana esperar el resultat de la investigació. També 5 persones més, entre elles 4 policies locals, han resultat ferits lleus en el foc.
I aquesta tarda, com dèiem, s'ha convocat un minut de silenci per les 5 morts, mentre el consistori ha decretat 3 dies de dol oficial. Anem cap allà, Ràdio Manlleu. Eloi Rubio, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, prop de 500 persones s'han concentrat aquest vespre davant de l'Ajuntament de Manlleu per participar en el minut de silenci en record dels 5 joves morts en l'incendi de dilluns. L'acte s'ha desenvolupat en un ambient de respecte i amb una àmplia presència dels mitjans de comunicació. Hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, acompanyat dels regidors del consistori i comandament dels cossos i forces de seguretat i emergències. Després del minut de silenci, el president s'ha reunit amb l'alcalde i amb representants de la comunitat per analitzar la situació i coordinar el suport institucional en els pròxims dies. La trobada s'ha produït en un context de màxima coordinació entre les administracions mentre continua oberta la investigació sobre les causes del sinistre.
Moltíssimes gràcies, Eloi. Doncs ho dèiem ara, la investigació continua oberta, però tot sembla indicar que ha estat un accident i que els joves han mort per la inhalació de fum. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
El foc es va declarar poc després de les 9 de la nit i diversos residents van alertar els 112 en detectar fum a l'escala. L'edifici va ser desallotjat preventivament. Els bombers de la Generalitat van extingir l'incendi en poc més de mitja hora, però a l'interior dels trasters es van localitzar les víctimes. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra manté obertes les diligències per determinar l'origen del foc i aclarir què va passar en aquest espai, que no era un habitatge, sinó una zona de trasters. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha insistit que cal esperar els resultats oficials de la investigació.
Nosaltres estem pendents d'aquesta investigació tant de bombers com de Mossos. Suposo que vull entendre que tan bon punt tinguin doncs, una conclusió clara, segur que la faran pública i m'imagino que no deuran tardar, però a dia d'avui estem amb aquestes.
El consistori ha activat suport psicològic a les famílies i centres educatius. Pel que fa a l'estat de l'edifici, des de l'Ajuntament s'ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat després de la revisió tècnica.
Afectació estructural, que és el que he anat a veure jo, no n'hi ha absolutament cap. Vull dir, és un problema de vigues fumades, els encadellats de la teulada, suposo que algun caurà, però no hi ha cap perill.
L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 3 dies de dol oficial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el Congrés rebutjarà prohibir el burca. Vox i PP es queden sols a la cambra per legislar la prohibició del burca a l'espai públic i, per la seva banda, Junts ha decidit finalment presentar la seva pròpia proposta sobre aquest tema. Pere Sanz.
La proposició de llei de Vox per prohibir l'ús del nicab i el burca a l'espai públic només ha comptat amb el suport del Partit Popular. La diputada de la formació ultra, Blanca Armario, ha denunciat que l'immigració que ha tillat de massiva va en contra dels valors occidentals.
Vox lleva advirtiendo desde el comienzo de la andadura política sobre la invasión inmigratoria masiva proveniente de países que debido a su cultura provocaría un choque frontal con nuestros valores occidentales, de nuestros derechos y de nuestras libertades fundamentales.
La resta de forces polítiques, tret del Partit Popular, han criticat la proposta de Vox, que han titllat de xenòfoba i racista. Junts ha anunciat que presentarà una proposta alternativa per regular l'ús del burca. Escoltem la representant de Junts, Míriam Nogueras, i la d'Esquerra Republicana, Pilar Vallugera.
Ni burca ni Vox, ni vel integral ni l'extrema dreta. Tampoc por. La catalana manera no hi entén d'extrems. Entén de centralitat, de seny, de valors, de democràcia.
I aquí estem, una tarda de dimarts, discutint els uns que només es pot ser català d'una altra manera, els altres, que els islàmics venen aquí, que tots deixem de menjar pernil, no beguem alcohol i anem tapats. I escolti, ni una cosa ni l'altra.
Els partits que han votat en contra de la proposta de Vox han recordat que la justícia espanyola ja va sentenciar fa temps que l'ús del burca no genera problemes a Espanya i que la llei de seguretat ciutadana ja preveu la identificació de persones que es cobreixin la cara.
L'habitatge, el cost de la vida i la pobresa infantil són els principals punts crítics de la societat catalana, segons el primer informe social fet per la Generalitat.
L'estudi és un diagnòstic de les condicions de vida de la població, identifica quins factors hi influeixen i vol ser una eina perquè el govern impulsi la prevenció i més accions de millora.
Maite Polo.
L'encariment de l'habitatge i els béns essencials com el menjar són els factors que més han disparat el cost de la vida i moltes famílies no noten que l'economia catalana ha millorat i la pobresa afecta un de cada quatre ciutadans i el 36% d'infants i adolescents, gairebé 4 de cada 10. El president Salvador Illa ha assegurat que el govern està compromès en la crisi de l'habitatge.
L'habitatge és el factor més rellevant. El meu govern ja està completament compromès, anem a fer tot el que puguem. No farem miracles, ni es farà ràpid, però engegarem o estem engegant polítiques que donaran, estem convençuts, els seus fruits.
El president Illa també ha demanat un canvi de mentalitat per reforçar el sistema de protecció social i emprendre reformes i s'ha referit a la necessitat de tancar uns pressupostos per a la Generalitat.
Si no, el país necessita uns pressupostos. Des del govern estem compromesos a treballar i fer tot el que des de la nostra responsabilitat ens toqui i puguem fer perquè això sigui així. Sabem que ens trobem amb formacions polítiques, amb grups que són exigents, estem disposats a treballar-hi i sàpiguen que hi estem treballant.
L'informe conté 30 anàlisis pròpies amb dades mai publicades. Per exemple, les professions més amenaçades per la intel·ligència artificial són la informació al client, les tasques d'oficina i la programació i desenvolupament de programes informàtics i aplicacions.
Nova mesura del govern per garantir un bon ús dels mòbils i de les xarxes socials per part dels infants a Catalunya. L'executiu ha aprovat la creació d'una comissió interdepartamental que vetllarà amb mesures preventives pel benestar digital dels menors. Jordi Casino.
En la primera reunió del Consell Executiu, novament amb Salvador Illa al capdavant, aquest ha donat llum verd a la constitució d'un grup de treball que tindrà com a funcions impulsar, coordinar i consolidar un model propi de benestar digital infantil i adolescent basat en una perspectiva preventiva, equitativa, integral i transversal. Per la portaveu del govern, Sílvia Paneque, es tracta d'una eina més que ha de servir per continuar liderant la resposta que cal donar per afrontar la problemàtica que genera l'ús de les pantalles.
Pels més joves, l'entorn digital s'ha convertit en un entorn de relació, d'aprenentatge, de construcció també de la pròpia identitat, però això ens obliga també com a país i com a institució pública i com a govern a dirigir-hi una mirada especial de protecció, d'actuació coordinada, coherent amb els diferents departaments implicats. Hem estat pioners en un model propi de protecció i d'acompanyament digital i la creació d'aquest organisme, que és una comissió interdepartamental en tots els departaments implicats, ajuda a construir-ho.
La comissió estarà presidida pel conseller d'Empresa, que és el responsable de polítiques digitals, i serà transversal amb la presència de representants de 12 departaments.
Això mentre a Madrid el govern espanyol investigarà si gegants tecnològics com X i TikTok vulneren els drets dels infants al crear pornografia infantil amb intel·ligència artificial. D'aquesta manera l'executiu intensifica la lluita per protegir els menors dels perills de les xarxes socials. Carina Bellbé.
L'executiu espanyol fa un pas més en la seva croada per regular les plataformes digitals. Si fa dues setmanes anunciava la intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials de 16 anys, avui el Consell de Ministres ha aprovat demanar a la Fiscalia que investigui la creació de pornografia infantil per part dels gegants tecnològics com Meta, X i TikTok. De fet, en els darrers 11 dies s'han generat i compartit 3 milions de fotos de persones despullades a través de l'IA i moltes de les quals de menors. Això podria comportar possibles delictes de violència sexual digital que el govern espanyol vol perseguir. Elma Saiz és la ministra portaveu.
El compromiso de este gobierno con la defensa de los entornos digitales de los menores es absoluto. No podemos permitir a través del algoritmo que se puedan amplificar o amparar todo esto. Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad.
El Consell de Ministres també ha aprovat el paquet anticorrupció pactat entre el PSOE i Sumar després de l'esclat del Casterdan. La mesura estrella és la creació de l'Agència Independent d'Integritat Pública. El govern espanyol també ha donat llum verda a la pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.221 euros.
El Col·legi de Metges de Barcelona aclareix que el controvertit incentiu que la Generalitat proposa per escurçar les baixes laborals no és un plus per als facultatius a títol individual. Si fos així, asseguren, s'aniria en contra del codi deontològic i trencaria la confiança entre metge i pacient.
El que es busca és dotar de més recursos als centres d'atenció primària amb la intenció d'accelerar proves o exploracions complementàries, visites a especialistes o recuperacions que permetin al treballador de baixa accelerar el retorn a la feina. Si més no, aquesta és l'explicació que els ha fet arribar el Departament de Salut. Són declaracions a la xarxa del vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Sallarès.
Entenem que aquí el que s'està fent és apostar perquè el treballador es pugui reincorporar abans al seu lloc de treball. En cap cas, perquè és que seria èticament reprovable, es pot incentivar a un metge o una metgessa perquè acceleri una altra. Això no té cap sentit, perquè trencaria la confiança, aniria en contra del codi deontològic i, per tant, entenem que aquest no és la intenció del departament, o almenys així ho ha manifestat.
Sallarès confia que tant Salut com la mateixa Seguretat Social, d'on provindran alguns d'aquests fons públics, establiran mecanismes de control per evitar una mala praxi.
Doncs, precisament, avui el govern ha assegurat que les baixes es continuaran fent com fins ara, amb criteris exclusivament mèdics.
Per la seva portaveu, Sílvia Paneque, l'únic que vol fer aquesta reforma és aportar més recursos perquè els professionals puguin fer millor i, sobretot, més ràpidament la seva feina.
A la ciutadania i als treballadors i treballadores el que els interessa sobretot és saber que, de la mateixa manera que s'havia fet fins ara, les baixes mèdiques només tenen un criteri de valoració, que és el mèdic i el professional. I això ha estat així fins ara i continuarà sent així fins ara. I el que es fa és, com dic, afegir aquests recursos de cara a que els professionals puguin fer perfectament aquesta feina.
Una Paneque que continua apostant per aprovar uns nous pressupostos abans de finals de març.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Detectat un nou cas de pesta porcina que obliga a incloure Sant Feliu de Llobregat i una petita part de Barcelona a la zona d'alt risc. Agricultura anuncia una nova fase de reducció dràstica de senglars. Rosana Martínez.
La xifra de casos positius s'enfila fins als 162 després de trobar 7 senglars més amb el virus. Un d'ells ha estat a Sant Feliu de Llobregat i, per tant, fora de la zona zero inicial. Això fa que el municipi s'hagi d'incloure a la zona d'alt risc, de la mateixa manera que Molins de Rei i el Papiol ho van fer divendres passat. També passen a la zona de màxim control part dels barris barcelonins de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. D'aquesta manera ja hi ha 16 poblacions en el perímetre del risc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha dit que a partir d'ara es passa a una nova fase de reducció dràstica de la població de senglars i que fins i tot han demanat més recursos al govern espanyol.
Més mitjans humans, més mitjans materials, més mitjans tecnològics i per això ja hem enviat una petició formal al govern d'Espanya per tal de demanar incineradores mòbils per no col·lapsar el CRESA, centres de desinfecció, unitats canines i també més efectius per la retirada de senglars o per fer captures.
De fet, des del gener s'han intensificat les batudes de caça i les trampes i ja s'han capturat 13.600 animals a tot Catalunya.
La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre s'afanya a actuar d'urgència al Delta per reparar els trencaments a la guarda de protecció que va provocar la ventada de dissabte i que va fer que l'aigua del mar entrés fins a 2 quilòmetres terra endins i inundés els arrossars.
Els regants, juntament amb la resta d'entitats del sector primari del Delta, han acordat una reunió urgent amb el president Illa i sol·licitar la declaració de zona catastròfica.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Els regants estan actuant a correcuita davant la previsió d'una forta ventada este pròxim i intentar protegir esta zona. Esta és ara la principal prioritat a l'espera de les actuacions de reparació que ha fet el Ministeri per a la Transició Ecològica. Javier Casanova és el president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants de l'Esquerra.
Degut a les previsions, no, del temps que ens donàvem per dijous, van decidir actuar aquí, a Canal Vell, ja que tenim el punt més delicat i el gran problema que tenim és l'accés. No? Ahir vam estar tot el dia construint el pont per poder accedir i a veure si podem estroncar la aigua per dijous tindreu controlat per almenys este punt, no?
Mentrestant, encara no s'ha pogut actuar a tota la zona interior del Fangar, on se van inundar 400 hectàrees. Arrossaires i musclaires demanaran la declaració de zona catastròfica.
També els hivernacles, els magatzems i els cultius de carxofes de la variant Green Queen concentren la majoria de danys al delta del Llobregat com a conseqüència del temporal de vent de dijous passat. Anna Ruiz.
Fem abans una mica d'història. La carxofa Green Queen, variant híbrida i de laboratori, ha anat guanyant terreny al delta perquè s'adaptava millor al canvi climàtic que no pas la variant de tota la vida, la blanca de Tudela, més gustosa i també més difícil de cultivar i conservar. Però el temporal de vent de la setmana passada ha fet caure a terra la teoria, perquè les finques amb la variant històrica han resistit a les fortes ratxes de vent. Germán Domínguez és pagès i productor de carxofes al delta.
Doncs, aviam, veníem d'un episodi de moltíssima pluja en els darrers mesos i això ha trobat la terra molt tova i amb les grans ventades que va haver dijous passat, que vam arribar aquí a 103 km per hora, doncs la planta ha quedat molt tova d'arrel i doncs, sobretot amb l'escarxofa híbrida, amb la Green Queen, ens l'ha tombat i ens l'ha deixat estès a terra. La Tudela és una planta que fa un metre d'alçada com a molt i doncs, el vent no l'ha afectat tant. Amb la Green Queen ens trobem que fa 1,50 m, 1,70 m i això doncs, fa de paret i acaba tombant la planta. Terra.
Els productors de Gavà i Viladecans són els que més han patit els efectes del temporal. Ara és el moment de les assegurances i els pagesos, en coordinació amb el Departament d'Agricultura, comproven les pèrdues acumulades per reclamar les compensacions pertinents.
I en cultura, dia gran de Carnaval, aquesta nit a Sitges, al Garraf, amb la celebració de la Rua de l'Extermini, l'última gran rua abans de l'enterrament de demà. La podeu seguir a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Canal Blau, Marga Trias.
Sitges viurà aquest vespre la segona de les rues multitudinàries del seu carnaval. És l'anomenada Rua de l'Extermini, la de dimarts. Com diumenge, tornaran a sortir al carrer més de 2.000 persones, 38 carrosses i milers de visitants. Les carrosses de la Societat Recreativa El Retiro, del Casino Prado Suburense i el grup d'independents, a més del Carnestoltes i la Reina del Carnaval, omplen així els carrers de Sitges en un recorregut que comença a les 9 del vespre des de l'Avinguda Sofia i que arriba fins al cap de la vila. Les temàtiques de les disfresses un any més mostren la dualitat del Carnaval de Sitges. S'hi podran veure propostes espectaculars plenes de color i fantasia i també disfresses més irreverents que porten la sàtira pròpia del Carnaval.
I el Festival Art Explora atracarà al port de Barcelona per Setmana Santa.
Un gran vaixell museu serà la imatge més visible d'una trobada cultural gratuïta oberta a la ciutadania del 26 de març al 6 d'abril.
David Navarro.
Després de passar per 11 ciutats, a països com Albània, França, Croàcia, Xipre o la mateixa Espanya, el Festival Art Explora farà parada al moll de Barcelona Nord. Un gran catamarà que pot acollir fins a 2.000 visitants al dia és la seva punta de llança. Allà es podrà gaudir d'una experiència sonora creada pel Centre Pompidou i una altra de realitat virtual. A terra, tres pavellons, una exposició immersiva creada en col·laboració amb el Louvre, una mostra d'art modern i contemporani i una altra de fotografia. Això cal afegir, com explica la comissària Rosa Lleó, una programació local amb converses, projeccions i concerts.
Jo crec que aquest és un espai on podem veure propostes arriscades, experimentals, i que potser no tenen cabuda als festivals de gran format, però que són absolutament necessàries per a pensar des del present.
El festival és impulsat per la Fundació Art Explora, que es marca com a objectiu buscar nous públics per a les arts. Per aquesta raó, tota la programació és gratuïta. D'algunes activitats, com la visita al vaixell, es podrà fer reserva prèvia a la pàgina web de l'entitat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça Atlètic és el primer finalista de la Copa Catalunya de Futbol. L'equip blaugrana ha guanyat per 2-1 l'Andorra en la semifinal que s'ha disputat aquesta tarda. Guille Fernández ha avançat els de Beletti, però poc després Lenormand ha empatat pels andorrans. En el segon temps, Joaquín Delgado ha fet la diana de la victòria culer. De bona semifinal entre el Sabadell i el Nàstic de Tarragona a partir de les 7 de la tarda. Canviem a l'hoquei patins. El jugador del Calafell, Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada a final de temporada després de més de 20 anys de carrera esportiva en roda de premsa aquesta tarda. Bellvei Ràdio, Toni Cansino.
Jepi Selva va decidir que Calafell seria el darrer lloc on jugaria professionalment. Avui, davant de la seva família, dels seus companys aquí a l'equip del Calafell, la menorquina, i també de molta afició, ha dit que ja no es veien ganes de poder continuar. Sentim el protagonista de la nit.
Ha arribat el dia i per mi avui és un moment molt important. Us comunico oficialment que a partir del 30 de juny deixaré de ser jugador d'hoquei professional. Feia temps que esperava aquest moment i ho comparteixo amb tota sinceritat. Volia fer-ho per tenir tranquil·litat personal, estabilitat i perquè l'equip no se'n ressentís. La realitat és que he arribat al límit. Compaginar la vida laboral, familiar i esportiva s'ha tornat impossible, tant mentalment com físicament. I ja no tinc forces per donar el nivell que exigeix competir a l'elit.
La bona notícia és que ens acompanyarà fins a final de temporada i que diu que l'any que ve sí que és cert que no vol fer res, però que tornarà, encara que sigui com a entrenador, per la canalla.
Anem a l'esport en directe perquè en handbol el Freiking Granollers està perdent a la pista de l'Elverum noruec per 28-16 en el primer partit de la segona ronda de la Lliga Europea. L'enfrontament està a l'equador de la segona part. I en waterpolo avui s'ha disputat el partit entre el Barceloneta i el Mataró, que ha guanyat la Barceloneta per 3-19. Valora la victòria el jugador mariner Max Casavilla.
I avui teníem l'oportunitat de venir aquí contra un gran Mataró que sabem el que juguen, fort, durs. Era la gran oportunitat per demostrar que, ostres, doncs, som capaços de fer una defensa duríssima.
Mentrestant, 8 catalans formen part de la convocatòria de la selecció espanyola de bàsquet de cara als partits de la setmana que ve de classificatòries al Mundial del 2027. Ferran Bassas i Pierre Oriola del Baxi Manresa, Pep Busquets i Sergi Martínez del Bàsquet Girona, Oriol Paulí del Hayo Pos Lleida, Lluís Costa del Granada, Isaac Nogués del València i Eric Vila del Gran Canària. I un últim apunt de bàsquet perquè Ari Pujol ha anunciat la seva retirada. La mataronina de 30 anys penja les botes després d'uns mesos de reflexió.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu, el nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç, sense entendre res. El pes que tinc de voler ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons, tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant. No hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de valls, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot, sort en tinc de tu.
La xarxa de comunicació local.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.